Vinga, completem aquesta tercera hora del programa amb l'Arnau López, psicòleg de Nivi, Centre d'Atenció Psicològica. Molt bon dia, Arnau.
Molt bon dia.
Des que sé que parlaràs del que parlaràs, que estava buscant la manera d'enfocar el tema. I he dit, escolta, vés a la definició, que és el més fàcil del món. Però, clar, has proposat un terme tan polisèmic avui que he tingut una certa dificultat per trobar. He trobat definicions des del camp filosòfic, des del camp matemàtic, des del camp psicològic, sociològic o de ciència política. He trobat definicions en el camp de la sexualitat. He trobat definicions sobre el terme del qual tu vols parlar, de grups o moviments polítics o socials. He trobat definicions artístiques. He trobat definicions fins i tot anatòmiques i fisiològiques, econòmiques i documentals informàtiques. Per tant, llavors he dit, a veure, el tema de l'Arnau és més aviat aquest de ciències socials, no? Psicologia, etc. I llavors sí que ja he pogut tancar una miqueta més el cercle. Avui l'Arnau ens vol parlar d'identitat i de la d'identitat, exacte, ho dic bé, i de la importància de poder respondre a la pregunta, o d'intentar-ho almenys, qui sóc jo?
Això mateix. En primer lloc, estic impressionat amb la investigació que has fet, la veritat.
Bé, avui en dia és molt fàcil, eh? També t'ho dic, és molt fàcil.
I sí, jo em vull centrar en la part que m'interessa, que és com afecta aquest concepte a l'hora de treballar amb psicoteràpia i amb creixement personal, d'alguna forma.
Hem fet la prova avui, eh? I així com la Viviana ha dit que creia que la podria respondre, aquesta pregunta, i amb una certa facilitat, qui sóc jo, el Xavi, per exemple, quan li hem demanat aquest matí si seria capaç de respondre aquesta pregunta, ha dit, home, principalment aigua. És l'únic que diria. Jo crec que ha fet així un passapalabra bastant ingeniós.
Vale. Aviam si la Viviana ho té tan clar quan acabem el programa. El primer concepte important és entendre'ns com una construcció de nosaltres mateixos. És a dir, existeixen circumstàncies al nostre entorn, ens passen coses i passen coses al voltant, però aquestes coses no ens defineixen, no ens determinen. És la forma amb la que nosaltres entenem i agafem aquestes coses la que d'alguna forma ens defineix a nosaltres mateixos. M'agrada molt una imatge que és la idea de que som com un bloc de marbre i que a poc a poc ens anem esculpint a nosaltres mateixos, ens anem donant forma, no? Som clar, una obra d'art.
És important el marbre, però és important també la feina que es faci, o sigui, l'evolució que tingui aquest marbre.
Sí, a nivell biologista, filosòfic, sociopolític, les parts que ens determinen són importants. A l'hora de treballar amb psicoteràpia o amb creixement personal, no són tan importants. L'important són les nostres capacitats. Quan jo dic que som una construcció de nosaltres mateixos, el que s'extreu és que d'alguna forma som responsables d'aquesta obra final que sortirà del bloc de marbre. I per tant això ens connecta molt amb les nostres capacitats, amb tots els nostres recursos. Si jo dic és culpa de la societat que jo estigui trist o que jo no funcioni, o si és culpa de la meva família i de lo que va passar quan era petit, això em treu tota responsabilitat i a la vegada em deixa totalment sense ningun poder.
Clar.
No tinc ningú marge per canviar, per millorar-me, per reorientar-me a mi mateix. Per tant, aquesta importància d'empoderar-se de qui sóc jo depèn de mi és molt important. Si em quedo amb soc aigua, vísceres i teixits, aquí ja no tinc marge, no? Ja
sí, és... tot és deriva cromosòmica, no?
Això mateix, sí,
d'herència genètica.
Sí.
I no hi ha...
Aquesta idea determinista de que existeix un destí i que ja està, i que no tenim res a fer aquí ja, no? Ja, bueno, tu...
I aquí aposta molt per aquesta línia, eh?
Sí, clar, és còmoda, no? La veritat és que és còmoda.
És veritat.
I a més serveix molt per justificar conductes amb les que no m'acabo de sentir identificat, però, bueno, era el meu destí, no?
Això és com l'acudit aquell de la granota i l'escorpí, no?
Això mateix.
Que l'escorpí ha de creuar i sobre la granota i no preocupis que no et pico, no et preocupis que no et pico, no et preocupis, pica i dius, ui, és que sóc un escorpí.
Això mateix, això mateix.
Abans hem intentat consensuar una miqueta de definició sobre això d'identitat i hem dit que era com una mica el conjunt de trets que ens caracteritzen, no? I que ens distingeixen dels altres.
Sí, la nostra identitat es ve construïda per totes les nostres experiències que hem tingut i totes les idees idees que després es convertiran, si realment són molt estables, en creences i valors que ens defineixen. La identitat a nivell psicològic es defineix per tres conceptes, que serien l'autoconcepte, què crec jo de mi, la meva autovaloració, sobre això que crec de mi, com em veig, si ho faig bé o malament, i això tindria a veure amb els meus valors més profuns, i la meva pròpia autoimatge. Qui sóc jo quan em veig davant del mirall, que també és relatiu d'alguna forma, que quan estic trist em veig pitjor i que quan estic content em veig millor. O que tots...
quan la imatge és la mateixa.
Això mateix, no? Tots tenim... existeix, ara no sé el concepte en anglès, però existeix un concepte en fitness de dies que et mires al mirall i et veus bé i dies que estàs igual i peses el mateix però no et veus bé, no? Mm-hmm. Pues seria la conjunció d'aquests tres conceptes la que em dona una imatge abstracta i molt complexa, El concepte d'identitat és molt, molt complex. Pues que em defineix, no?, d'alguna manera.
Mm-hmm. Ara, quan estaves explicant aquestes tres potes, no?, de la definició, he estat pensant en clau política, no?, perquè encara tinc al cap com hem tancat l'anterior hora, que hem tingut una entrevista destacada en clau política, de tota aquella gent, i no és el cas de la persona que hem tingut avui en absolut, vull dir, m'estic referint a aquells polítics que en un moment donat estan en una línia, de pensament i que de repent canvien i algú diu, ostres, canvi de jaqueta, no? I jo sempre m'ha semblat molt frívol dir això. Quan un va a la recerca d'una cadira, només, d'un lloc electe, sí. Home, probablement a lo millor sí que va per aquí, però tothom té dret a evolucionar.
Totalment d'acord.
Tothom té dret. Hi ha moltíssims dirigents que avui en dia estan en formacions de tall més conservador, etc, que quan eren joves pertanyien a moviments molt més progressistes, molt més, i això entenc que va una miqueta amb l'evolució humana, no?
Fixa-t'hi.
I tant és ell, la persona en qüestió, aquell, com el d'ara, perquè el que dius tu, el marbre, segur que està molt més esculpit ara que no abans, no?
Vale. Mira, jo quan a nivell d'intervenció amb teràpia, jo sempre marco dos nivells d'identitat, no? Diguem, el nivell més superficial, qui sóc? Pues sóc l'Arnau, sóc psicòleg, sóc andorrà, sóc del Barça, no? Aquestes idees més comuns, i un altre concepte més profund, amb el sentit de sóc una bona persona, sóc mala persona, sóc culpable o innocent, sóc una persona capaç, incapaç. Quan tu parles d'aquests polítics que molts cops fan uns canvis que fan tot l'arc parlamentari, jo em pregunto, i no ho sé, no ho tinc molt clar, però jo em pregunto fins a quin punt aquests canvis venen de l'autoreflexió i de la responsabilitat de la meva obra, o en canvi venen de mirar cap a fora i de mirar què és el que esperen de mi, què esperen de mi els meus electors, què espera de mi la meva família també, què espera de mi la societat o els meus cercles socials, no? És evident que amb la nostra carrera anem millorant el nostre estatus, la nostra posició social, etc. S'hauria de veure fins a quin punt aquests canvis tenen a veure amb un mateix i la pròpia reflexió pròpia i la connexió amb aquest segon nivell més profund, d'alguna forma, o amb factors externs.
Sí, on cal rascar una mica ja, no?
Això mateix. O amb factors externs, de m'interessa més. Jo en realitat no em sento així, però clar, visc en un món on no em queda una més que fer aquest paper. Això s'hauria de veure. A nivell d'identitat, a nivell de teràpia, hi ha una pregunta que és el que sóc, és el que sento, el que experimento profundament, i el que em dic a mi mateix que sóc, que és una construcció, ja no sóc jo, no? Llavors, bueno, és una zona una mica gris.
Una mica, aquesta. Sí, d'intersecció.
Això mateix.
D'intersecció, i tant que sí. Has parlat abans de creixement personal, de teràpia i de... algunes tècniques per treballar el creixement personal. Nosaltres que tenim col·laboradors que es dediquen en aquest camp, el camp del coaching,
sí.
Sempre diuen, exacte, no?, que el timó de la teva vida el portes tu. Tu deies aquesta posició còmoda de dir no, és que com ja tot està escrit, doncs aquesta gent ho nega i ho nega per activa i per passiva. O sigui, és la base precisament del coaching, no?, de dir... No et dono respostes, et faig preguntes perquè tu te les responguis, no?
Totalment. Al final... la idea és que tenim l'oportunitat de ser nosaltres els que portem el nostre timó. No sempre el portem, i ho podem veure, tu parlaves a nivell sociopolític i jo penso ara amb les sectes o amb aquests moviments tan populistes on d'alguna forma la gent es perd, no? La gran massa es perd.
T'avorregues i...
I 4 anys després pensen, per què vaig fer això si no tenia ningú sentit? Un cop més, aquesta idea del timó va molt associada a la responsabilitat. Si jo em comprometo a saber qui sóc, és un procés, no? Jo no ho sé, no tinc una definició mai fixa. Canviem, cada dia canviem, i el nostre entorn també canvia, i per tant, com ens sentim, està en constant procés. I saber qui sóc és un procés que dura fins al dia que et mors. Jo crec que és important un concepte respecte al timó, que parla de la nostra societat, no? Que és, quan jo parlo d'identitat, parlo de qui sóc, però vivim en una societat on el concepte realment important és què faig, més l'acció que el ser, no? D'alguna forma. Molts cops, quan et presentes a algú i preguntes qui ets tu, no? I et diuen, pues jo, pues això, pues sóc psicòleg, no? O sóc presentador de la ràdio. I de lo que faig, que seria la meva posició, la funció que faig a dins de la societat, s'extreu el que tinc. I a més sóc ric, o tinc un supercotxe, o no, sí, o no tinc, no? D'alguna forma. Fixa't que tot allò m'allunya del que sóc. Són construccions que no em connecten amb mi, sinó amb coses externes, no? Uh-huh. I encara és més fort quan fiques la tele, d'alguna forma, i veus els debats polítics, per exemple, però en general, no? Que sempre tot és culpa d'algú altre. Mai ningú responsabilitza a si mateix, no? Del que està passant. Sempre la responsabilitat està cap a fora.
Tu és una mica de gran teatre, no?
Sí. Bueno, un gran teatre, però que a més ens fica en una posició molt, molt vulnerable, perquè realment no estem portant el nostre timó. Quan jo miro a fora, quan jo estic mirant lo malament que ho està fent el vaixell del meu costat, no estic pendent del meu vaixell. I això produeix, a nivell de psicoteràpia, pot produir o és una de les fonts de major malestar.
Aquest dubte, o sigui, el, honestament no ser capaç de contestar-se aquesta pregunta que tu dius que és important que ens sapiguéssim respondre, genera moltes consultes a professionals com vosaltres?
Jo diria que el 100% de les consultes que tinc jo hi ha una part...
Una part és això, no?
Sí, això mateix. Hi ha casos on és molt, molt evident, eh? Ara puc pensar una persona que té un autoconcepte positiu perquè fa bé la seva feina, etc., però treballa en una feina que d'alguna és una persona pacifista i treballa en una feina associada a la indústria armamentística, d'alguna forma. Aquí ja hi ha un conflicte de base. Clar. Jo estic fent les coses bé, en realitat. Però dins meu hi ha dos forces que...
Hi ha una mena d'oxímoron total, no?
Això,
vital.
Això mateix.
Un oxímoron vital.
Això mateix. I quan, a més, hi ha aquest punt que quan més conscient em faig d'aquest oxímoron, més dolor em produeix, això. Uh-huh. En clínica hi ha aquesta idea de que quan més allunyat estic del meu self, de la meva identitat, del meu ser, més símptomes tindré. I que quan més capacitat tinc d'aproximar-me a aquesta idea, a la meva idea més primària d'identitat, menys símptomes tindré al llarg de la vida. Quan més coherent soc amb mi mateix, més estable i més en pau estic.
Jo estic 99% d'acord amb el que indiqueu, amb els que propugneu això del timó i de, fins i tot, una de les nostres col·laboradores, la Núria, utilitza a vegades una metàfora que està molt bé, diu de vegades en la vida, diu, ens adonem de que pel que sigui, doncs per la rutina que tenim, per la feina que fem, doncs perquè tenim 50 olles a tocar i 50 paelles al foc i no podem pensar en nosaltres, sinó que estem pensant en el que fem, uh-huh. Però perquè ens hem o ens hem, bueno, no, posem-nos com protagonistes, ens hem autoimposat totes aquesta sèrie d'obligacions, doncs no podem arribar a fer aquesta introspecció i dir... I on es diu, estem com una mena de la roda del hàmster, saps, el hàmsters? La roda i... Trrr, que no podem parar.
Sí. O sigui,
no podem parar. Diu, seria ideal que aquestes rodes del hàmster tinguessin a vegades una trampilla, no?, que permetés sortir i veure la roda del hàmster des de fora.
Sí.
No? per decidir el que t'agrada i el que no t'agrada, perquè és que a vegades no tens ni temps d'això.
Totalment d'acord. La psicoteràpia seria una trampilla que es podria utilitzar, i jo vaig venir a parlar, no sé si un o diversos cops, d'una altra trampilla que ara està molt de moda, que és mindfulness, la meditació, sí, l'autoconsciència, etc. És important que tinguem aquest espai per nosaltres mateixos. A més, la idea de la roda de hàmster és molt potent en aquest sentit de que faig molt però no vaig a ningú lloc.
Exacte, no paro. Hi ha una altra metàfora sobre fer molt i no avançar, que és la d'un vaixell d'aquests de rem de dues persones, i que en comptes d'estar els dos mirant cap a la mateixa banda, està un mirant cap a l'altre i no paren de remar i acaben absolutament esgotats, sense ni un bri d'energia, però en canvi no s'ha mogut de lloc. Però bé, això ja és més per la feina en equip i aquestes coses, no?
Sí.
Però jo estic convençut que hi ha d'haver gent que necessiti ajut precisament per intentar trobar aquesta trampilla.
Mira,
que no sabrà si és psicoteràpia o què és el que ha de fer, però que necessita ajut perquè diu, és que no paro, jo m'aixeco. Per exemple, faig esmorzar a la canalla, els acompanyo cap al col·le, me'n vaig a la feina, resulta que faig més hores que un rellotge perquè m'apreten moltíssim, resulta que tinc només una estoneta per dinar, resulta que en aquest moment m'han trucat que hi ha un dels crios, el petit, a la llar d'infants, que està malalt i que l'he d'anar a buscar, he de portar-lo a un altre lloc, surto, després les activitats extraescolars, tomba, gira, i arribo a la nit que estic absolutament esgotat i en cap moment he pogut pensar en mi. Això ha de passar així de vegades.
Sí.
Amb el món que vivim ara.
Però fixa-t'hi que no és una pregunta aquesta, qui sóc jo i la importància que té per nosaltres, que d'alguna forma se'ns hagi educat a tenir en compte, no?
És veritat.
M'agrada molt una idea que diu que nosaltres no naixem, que com a humans el que ens defineix és la nostra autoconsciència. I en el desarrollo maduratiu, fins als 4 anys, com a els bebès, viuen totalment fusionats amb la mare. Ells no tenen identitat pròpia, és més, les pròpies emocions que sent la mare, està estudiat això, automàticament les senten els nens sense ningú tipus de filtre, no? Són un entre ells, i a poc, quan el cervell ja està lo suficientment preparat, que és aquella època on els nens comencen a tenir molts malsons i veuen monstres, etc., es comença a definir, ells comencen a ser conscients, o comencem a ser conscients, millor dit, de nosaltres mateixos, i ens comencem a relacionar amb els nostres propis estímuls. I ens m'agrada molt aquesta idea de que no naixem, sinó que ens anem construint a poc. Arriba un moment, als 4 anys, que comencem a tenir l'oportunitat d'accedir a nosaltres mateixos, i a poc es fa aquest procés.
O sigui, la sensació d'individu no la tens fins un cop ja
han passat
uns mesos de vida, no?
Totalment.
Això abona el fet que l'altre dia una pediatra ens va dir, diu, tota aquella gent que diu que els nens ploren per la nit, els que són petitons, per fer un xantatge als pares i que els vagin a buscar, diu, no és veritat,
perquè no
són conscients d'això, no són...
No, i fins als...
No tenen aquesta construcció, aquesta malesa, ni aquesta puteria, perdó, de, saps, de dir...
Totalment, no.
Acció-reacció, no?
No són ni conscients de si mateixos. Clar, per jo jugar dins d'un joc, he de veure en perspectiva el joc. Si ni tan sols sóc conscient de mi mateix, no hi ha ningú marge. Llavors, aquesta idea, no?, que si jo em prenc en sèrio aquesta pregunta, durant tota la meva vida, això m'anirà portant coses. Hi haurà moments on tindrem molta feina i no et podré donar-me el temps, però si ho considero un criteri important, en algun moment li buscaré aquest espai, igual que pot ser la salut física, el fer esport, etc., no?, que això ho tenim molt més integrat. Mira, jo us dono a tots un recurs fàcil, primari i molt senzill, però fàcil per explorar aquesta pregunta, que és, si tot el que tinc i tot el que faig desaparegués, em traslladés a una altra dimensió, hi hagués una hecatombe, què quedaria?
Què quedaria?
Com una pregunta, té un punt molt filosòfic, però també d'autoobservació d'alguna forma. Què és el que quedaria? Aquí ja...
Continua sent igualment difícil de respondre.
Sí, ho sé. Algo pot ser que apareixi, no?, d'alguna manera.
Sí, perquè, clar, llavors sí que ets tu despullat davant del mirall. Bueno, no hi ha ni mirall.
Això mateix.
T'has d'imaginar-te el mirall.
Això mateix. Tu parlaves del coaching, i el coaching parla molt de les creences, dels tipus de creences, les creences que són capacitadores...
Limitadores,
no?, d'alguna forma, i com nosaltres tenim aquest marge per modificar-les quan ens interessa i quan no. Per poder incidir sobre les meves creences, primer he de ser conscient de què sóc jo i què són les meves creences, perquè quan vaig venir a parlar de mindfulness jo et deia no som els nostres pensaments o no som les nostres emocions. Primer de fer aquest exercici, però després poder fer una anàlisi i poder modificar. Mm-hmm. Fixa't que al final tot és un procés, no? Comencem des de lo més fàcil, que és poder connectar amb mi mateix i després modificar els recursos que tinc al meu voltant.
Segur que sí. Per cert, deixem per un altre dia, perquè m'has dit que et venia de gust un dia comentar les sensacions que havies tingut en assistir a una conferència que hi havia hagut fa poc.
Sí, una conferència que va organitzar el Departament de Policia de Radicalització i Contraradicalització, que va fer Juan Antón Mellón, que em va semblar fascinant i que va molt amb aquesta línia d'alguna forma de la identitat, no? Aquest senyor és catedràtic i especialista en jihadisme i clar, ell parlava com els hi renten el cap als nois, quin és el protocol que segueix, fins a quin punt la nostra identitat és flexible i sobretot en situacions de desamparo social i personal són molt, molt malejables, no? Si realment no ens hem empoderat bé de conèixer-nos nosaltres mateixos, correm el risc de que influències externes ens portin per cantons que no són els millors.
Sí, malauradament, en veiem de casos com aquests massa sovint. Evidentment que sí. Ho deixem, per si cas, per un altre dia. Moltíssimes gràcies, Arnau. Fins la propera.
Un plaer, com sempre.
Merci.